Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, i estem aquí a aquest espai dedicat a la història del nostre territori, de les nostres comarques, com és habitual, amb David Gómez de Mora, que el tenim a l'altre costat de la peixera. Què tal, com estàs?
Bon dia, Juanjo, molt bé.
Bé, el dia se'ns va fent poquet a poquet més llarg.
Exacte.
Avui, que ens vens, entre cometes?
Bé, avui volia parlar de costums i creences de temps enrere. Ja saps que m'agrada, m'encanta l'etnologia, tot el que és la tradició dels espais, evidentment rurals, i crec que hi ha qüestions que, encara que en algun programa hem tractat el tema, se pot aportar coses noves.
Doncs interessant, suposo que serà, diguéssim, de pobles centrats, més centrats en pobles de l'interior.
Sí, exacte. Pues, però compte que també, quan parlem a vegades de zones rurals, jo sempre ho dic, que ara que siguem nosaltres capital de comarca, Vinaròs, i evidentment siguem un referent, Peníscola, Benicarló, tot el nostre territori, fins a fa més de mig segle, la forma de vida, l'estructura, el teixit econòmic era el propi d'una societat en un serraigament rural.
És sí, a dir, sí. Que... No, que ja ho han parlat,
sí.
Vinaròs, Benicarló, no sempre han estat les ciutats que són ara.
El turisme és ara, vull dir, abans...
A nivell de, diguéssim, d'industrialització, de turisme, de pesca, vull dir, eren pobles eminentment com eren la majoria de pobles fa anys, rurals, bàsicament.
Sí.
Doncs comencem, va, quan tu vulguis.
Bé, les manies i coneixements adquirits per les societats rurals, com estàvem comentant, segles enrere, ens transmitien quasi automàticament, anem a dir-ho així, de la mateixa forma que generacionalment o pot ser un cognom en una persona. És a dir, estem parlant d'un conjunt de característiques i tradicions que en el món rural sempre eren motiu de debat entre els llauradors i que, per la seva curiositat, val la pena que a continuació comentem algunes d'aquestes. Sabem, per exemple, que abans de netejar-se les quadres o corrals, i que eren habituals en moltes de les cases de camp, es deia que era important tindre en compte, per exemple, l'estat de la lluna, ja que si aquesta era vella, és a dir, que en aquest moment la lluna, per al que ens feim una idea, tenim que mirar sempre al cel. Si se presentava vella, volia dir que no hi havia puces. Per tant, era un moment idoni per a netejar la quadra. Una situació que resultava encara més favorable si aquell dia caia en divendres, és a dir, lluna vella i en divendres el millor dia per a rentar un corral. Bé, això són qüestions, per exemple, curiositats que se comentaven, o les ovelles negres, que també se diuen les centelleres, perquè cada vegada, en menor quantitat, per la seva genètica regressiva, com dic, n'hi ha menys, però es deia que aquestes, quan estaven en un rebany, evitaven que caiguera un llamp on aquesta es trobava, a més de que seria que protegia de malalties a la resta del bestiar. És a dir, que portar una ovella negra seria que sempre podia tindre aquests beneficis per al ramader. També aquests, els ramaders, aconsellaven que si una tempesta el sorprenia enmig del camp, era el més segur no acostar-se a les cabres o animals, ja que es creia que aquestes, amb el seu pelatge, podien atraure la caiguda d'un llamp. És per això que les barraques de pedra en sec o els refugis entre els marges de les propietats serviran com a un punt per a poder aixoplugar-se fins que hagués finalitzat la tormenta i que, com dic, tants i tants problemes donava a pastors quan estaven treballant enmig del camp. Altres elements protectors que s'empraven, per exemple, en l'habitatge eren les destrals i els ganivets, doncs se deia que si aquests se col·locaven en forma de creu podien repel·lir tempestes en aquest lloc. Per tant, la collita, d'aquesta forma, la gent pensava que estava protegida. Si això s'acompanyava amb el rest d'un rosari, segons la tradició, la possibilitat de desfer aquelles tempestes resultava encara molt més efectiva. Un altre, per exemple, que jo també l'he vist en Cuenca, és el dels trèvedes. Quan aquests eren col·locats en les parts externes de l'habitatge, se posicionaven al revés, i d'esta forma seria que els nuvolots se trencaven i d'aquesta manera doncs, se dissipava tot tipus de tempesta. Tot això sense oblidar la crema de determinades plantes, com és el cas del matoll del poliol, la menta puligeum, que es deia que si aquesta se posava en les ximeneies, val, i se cremava, s'assegurava que aquest fum podia frenar el desenvolupament d'una tormenta. D'aquesta forma també se protegia des de la llar els cultius que hi havia al voltant. Una cosa similar succeirà, per exemple, amb els encreuaments de fusta o de ferro que es depositaven en la part externa de l'habitatge per així aconseguir una mateixa fi. És a dir, estem parlant de creences que, com podem comprovar, tenen com a principal funcionalitat o bé protegir el ramat o el camp, perquè al final això és el que donava de menjar a aquella gent. Queda clar que la creu és un element protector que apareixerà també en moltes de les accions desenvolupades dins de la llar. Així, per exemple, era una cosa normal que abans de començar a menjar el cap de la família, amb la seva navalla, realitzara una incisió en forma de creu dins del que era el pa, per a que així, abans de que aquest es consumira, quedara ja beneïda la taula. Per a netejar les bases o les fonts on bevia el bestiar, es recomanava que aquests llocs sempre s'endreçaren amb luna vella també, val? Ja que a més d'aprofitar aquest tipus de nits per a fer neteges, seria que inclús per a sembrar l'all també anava molt bé. La llenya d'arbres caducifolis, com pot ser el cas del roure, es deia que quan millor es podia tallar era durant la lluna vella també, ja que en cremar-se la seva combustió era molt més duradora. Aquests fusters també sostenien que durant aquesta fase de la lluna la llenya era quan tenia millor qualitat, així com per a poder ser entre els dos primers mesos de l'any seria que era el moment idoni per a poder treballar-la. La procedent del pi era també molt emprada per haver-hi una major disposició d'aquesta dins de lo que seria els nostres boscos del territori del nord de Castelló. Després tindrem els amulets. A veure, el ús dels amulets, com hem vist, era una cosa bastant usual, no evitant així disputes i problemes amb les autoritats eclesiàstiques, ja que això contradia el que és el corpus teològic del cànon de la nostra religió, i per aquest motiu en moltes de les cases, de manera estrangis, se guardaven restes seques de cordons umbilicals, dents que havien caigut als xiquets, així com inclús pèls de persona, ja que es diuen que podien aportar una protecció a aquesta família, fins i tot les cues de rabosa o les potes de conill, perquè estava estesa la idea de que aportaven prosperitat a tots els que estaven dins de la llar. Sense joc a dubte, una de les jornades més importants dins d'aquell calendari que anem a dir esotèric, màgic o espiritual era la jornada de la nit de Sant Joan. Tinguem en compte que durant aquella època de l'any és quan el dia té la seva màxima duració, i això ho veurem en societats ruralitzades on els elements naturals tenen una assignació, unes característiques o propietats màgiques, com per exemple ocorria en els remullaments d'aigua o quan la gent doncs se banyava determinades parts del cos, les mans, la cara, ja que se deia que això donava unes propietats positives a la persona que durant aquella mateixa nit doncs remullava el seu cos, les mans, el cap en aigua. Per exemple, els pastors i llauradors deien que si durant aquells dies les pedres de les muntanyes guardaven humitat sota la terra, és que la resta de l'any anava a ser més plujós. Una curiosa també, el dia 29 d'agost, era una jornada sense cap mena de dubte molt important en molts dels nostres municipis de la muntanya, perquè es considerava que durant aquesta no s'havien de fer determinades accions, val? Era com un dia de relaxament. En la costa, per exemple, no s'havia de pescar, val? Per ficar un exemple. Així, per exemple, en les zones de la muntanya se deia que si la gent treballava ese dia podia inclús arribar a morir. Per exemple, en aquest cas, sobretot ho veurem vinculat en els animals. N'hi havia molta por, per exemple, en el cas de les abelles, ja que aquestes se diuen que, igual que el sant, podien acabar sense cap. Pensem que el dia 29 d'agost era una data que la tradició ha vinculat com en el que seria una mica la por, el risc, i per això tant en la zona de la costa com en les muntanyes aquest dia era una jornada on la gent descansava. Recordem que precisament El santoral en recorda que durant eixe dia es commemora el martiri i decapitació de Sant Joan Baptista. Per aquest motiu n'hi havia eixa por i la gent de dir, bueno, pues no vaig al camp, no vaig a caçar o no anem a pescar perquè, clar, no vulguem tentar a la sort. Clar, evidentment, moltes d'aquestes qüestions a l'Església tampoc els feia gràcia perquè ja acabava entrant, inserint-se en un món esotèric que, evidentment, s'allunyava de lo que són els preceptes catòlics. El temor al fet de que per les finestres, portes o fins i tot ximeneies arribaren a introduir-se mals esperits, ho van comentar en el programa de Tots Sants, no? Però també portarà una sèrie de pràctiques i de distribució d'elements protectors que, compte, ja van més enllà d'eixa jornada de finals d'octubre, principi de novembre, d'acord? És a dir, ja estem veient tradicions, costums, que s'estableixen al llarg i durant la resta de l'any. Per exemple, la de pintar algunes parts externes dels habitatges, com els marcs de les finestres, portes i ràfecs, així com especialment dins de la llar, en la zona dels brasers de les ximeneies, de manera que moltes vegades les planxes de ferro que es posaven en aquell lloc podien portar la imatge d'algun sant o element religiós, perquè es creia que des del conducte superior dels habitatges les ànimes podien arribar a introduir-se dins de la llar. És a dir, ja estem parlant inclús d'un període diferent al de Tots Sants, però clar, evidentment, accentuant-se en eix en concret, val? Quan hi havia més activitat, anem a dir-ho així. Fins i tot, abans d'anar-se'n a dormir, la gent, amb les restes de les cendres que quedaven, agafaven i realitzaven creus o posaven les tenalles de manera creuada, per a d'aquesta manera evitar l'entrada del dimoni o d'ànimes en pena que podien entrar per dins de la casa. En aquest sentit, la cendra, per exemple, resultant del tronc que es podia cremar en la ximeneia d'una llar el dia de Nadal, es considerava que tenia propietats especials, compte, per la qual cosa es guardava per emprar-se durant els dies de temporal, perquè si hi havia un risc de pedregada o de forta tempestat, seria que aquesta, si era col·locada en la llar, podia dissipar aquesta tormenta. Tinc que dir que part d'aquesta informació que hem estat comentant, molta, ha sigut extreta del treball Masadas i Masovers de la Cerollera de Manuel Casado. D'este llibre ja he parlat en alguna ocasió, però és que considero que és una autèntica joia, és de lo millor que he llegit en lo que seria etnografia. Estic aquí fent publicitat, no conec a l'autor, sincerament,
aprofita.
No conec a l'autor de res, però me pareix una autèntica joia, és un tresor, perquè és un treball de recopilació brutal des del punt de vista etnogràfic, que s'extrapola a tot el nostre territori i que considero, com dic i repeteixo, dels millors que tenim.
Entre altres costums, tradicions que has dit, me quedo en eixa de la lluna vella, no?
Sí, sí.
Que resulta que és quan pots entrar a limpiar, vull dir, però això té fundament científic, o eren...
A veure...
Vull dir, perquè a veure...
Això és que ja... Aquí se barregen moltes coses.
Ja no tan sols en estar en totes les demés...
I la fusta també, el millor dia per a tallar-la, bé, sí. És que... Hi ha gent que, clar, això quan ho sent, ho escolta, li entra... Perquè, clar, per una banda pot resultar graciós, però és molt interessant perquè això s'ha anat extenent de manera generacional durant segles, segles i segles i segles. Ara ja s'ha perdut. Nosaltres som ara mateix la generació, jo dic, que està veient el trencament d'aquesta informació. La forma de vida, d'entendre la societat, ha canviat per complet. Tots municipis de l'interior s'estan despoblant i som els últims testimonis d'aquesta ruptura, d'aquest punt d'inflexió, de com la vida dels nostres avis ja no té res que veure en la que portem nosaltres.
No, no, res de res, vull dir, alguns d'aquests comentaris ja pots parlar, per exemple, en xavals que tenen ara 15, 16, 20, 25 anys... ni idea, ni ho han sentit ni si ho imaginen. Nosaltres encara hem sentit alguns rumors, algunes dites populars com aquestes. Mira, aquí tinc l'Ermitaño, també tenim el Zaragozano, vull dir, este tipus d'almanaques, no? Calendaris, diguéssim, pues marca també moltes d'estres o marcaven tradicions i costums també que hi havia, no? Hi han dites, és molt
curiós. Inclús crec recordar que ficaven el calendari de les fires de bestiar i
també ficaven, vull dir, havia informació, però vull dir, bueno, aquí tenim l'Ermitaño, el Zaragozano, però se queñan molts
més.
Vull dir, parlen dels santorals, de tradicions, de costums que ens has estat comentant i llàstima que s'estan perdent.
Sí, és una...
Almenys, o sigui, vale, que sabem que moltes, pues, bueno, són simplement tradicions, costums, dites, però és bo mantindre-ho sempre.
Sí, 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 com, sí, sí.
Com un record, no?
Clar, no, és que això forma part del, de la nostra riquesa cultural, de tot el que ha sigut el que ens ha format com a persones, almenys al nostre avantpassat, és a dir, forma part d'aquest corpus etnogràfic que ens ha definit com a poble. És molt important saber-ho com a mínim, només ja per curiositat, ja des de lo que seria la labor de l'historiador, de recordar-ho, però és important, evidentment, perquè també això explica una mica perquè han pensat i han viscut d'una forma molt concreta moltes d'aixes persones que ja la història s'han dut. Sí, sí.
Sí, una riquesa cultural que s'està perdent i qui perd la seva història perd també els seus orígens.
Completament d'acord.
I estem en una globalització ja que ve, que cada un ja no sap ni d'on és.
És trist,
ni,
és trist.
Ni on va, i això pot deparar, pues, malament, en un futur no massa guanyant culturalment.
Jo pense igual que tu en aquest sentit, a veure, és que som uns romàntics d'aquesta qüestió, que volem sempre buscar lo més pur, lo autèntic de les tradicions, de les costums. És veritat que a vegades podem pecar lo millor de tindre aquesta mentalitat conservadora, però jo considero que és essencial el mantindre una sèrie de trets que són el que al final ens acabem distingint, perquè si no acabem sent una amalgama de res.
De res. Efectivament. Doncs, David, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres
per haver estat aquí. Fins la propera setmana. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.